I si avui és dimecres, avui és el dia de mediats. Mònica Planes, bon dia.
Bon dia.
Una setmana televisivament molt intensa.
Molt intensa, hi ha les estrenes i, escolta, no donem l'abast.
No doneu l'abast. Santi Villas, bon dia.
Bon dia, Móniques.
Aquí les dues Móniques, al teu servei.
Ja tenia ganes de dir-ho, però ho penso per dir-ho després. Em començo a parlar i m'oblido. Ja des del primer dia tenia el gag, però bueno. L'he tret ara, mira.
Escolta'm, com va tot, Santi?
Ai, mira, bé, de moment bé. Cansat, però bé.
Cansat, però bé.
El Santi ahir la nit...
Els cansats fan la feina,
Santi. Hem de dir que el Santi ahir la nit, fins molt tard...
Sí, fins molt tard.
Podem dir on eres, no?
On sí, eres, Santi?
Podem dir perquè és públic. Estava a Telecinco en el programa especial de Gran Hermano.
A veure, Santi.
El que sents.
I què?
Mira, jo crec que ahir porto fent el titiritero des d'ahir a les 10 de la nit fins avui. O sigui, tota l'estona. Però bueno, ja està. Ja m'he pres un cafè.
I bé.
I estic més o menys...
Quantes hores has dormit?
3.
És igual, no passa res. Ell és incombustible. I si no, servei d'emergència.
I si no, a Mercadarna, és el que vull dir. Sí, la cosa d'això. Això.
Deia Mònica Planes que és una setmana d'estrenes i TV3 fa una proposta valenta amb aquest equip d'emergències, no? Aquí sabrem com funcionen tots els serveis que sempre diem, ostres, espero mai no haver-los de necessitar.
Exacte.
Bombers, metges, no? Tots els que cridem quan estem al límit, no?
Infermeres.
Policia. Tot, no?
Jo vaig veure el teaser a la presentació de la programació de TV3 i és d'aquells programes que faran allò, la llagrimeta, allò que la meva filla em diu, et brillen els ulls, et brillen
sí, no?
els ulls.
13 capítols, 40 minuts de durada cadascun, diumenges, després del 30 minuts, per tant a quarts d'11, un cop hàgim vist el 30 minuts, que és imprescindible, i en Pol Izquierdo dirigeix aquest programa. Pol, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Bé, molt bé. Content de seguir amb vosaltres.
Feina de metges, bombers, infermeres, Mossos d'Esquadra, vistes des de dins. Realment t'he de dir que quan jo li vaig dir a la Laia Claret, has de fer un control Claret, jo m'imaginava això que heu pogut fer vosaltres. Per tant, moltes felicitats.
Gràcies.
Situacions límit, moments quotidians, de tot, no?
És una miqueta de tot. Com tu deies, en qualsevol moment de la nostra vida ens haurem de trobar en una situació en què necessitarem un metge, una infermera, un auxiliar, un bomber, un policia... I aleshores, aquesta és una sèrie on expliquem com treballen, és a dir, potser el més important és descobrir les seves estratègies i no ens fixem tant en l'usuari. Amb això hem sigut molt curosos d'explicar única i exclusivament com se'n surten d'aquestes situacions, com fan la feina, si se l'emporten a casa...
I quins motius li donareu a la Mònica Planes per plorar? D'emoció?
No, per plorar, no. Més enllà de les situacions crítiques que formen part de la realitat, és curiós com algunes de les situacions que surten aquí ja les hem vist en sèries de ficció
sí.
I ens les mengem i ens les traiem, ja sigui amb una anatomia de Grey, urgències o qualsevol cosa d'aquestes. Ara el que no estem fent ficció, és a dir, el que estem ensenyant és realitat i la realitat doncs és potser a vegades bueno, és tal com és. I aleshores hi ha situacions crítiques on des del punt de vista emotiu, des del punt de vista de la intensitat narrativa, des del punt de vista del que estàs veient, que no ho has vist mai, perquè probablement no hem estat mai en un box de tour veient com es fa una reanimació d'una persona que està... Mm.
A mi em va impressionar molt aquesta imatge, emotivament parlant, eh? És a dir, quan veus, sobretot no veus el pacient, sinó que veus l'actitud del metge és el que t'emocionava, no?
Clar.
En cert moment. És a dir,
l'actitud dels professionals.
Dels professionals, sí.
Què podrem veure aquest diumenge, Pol?
Podrem veure una situació difícil al box de tour de l'Hospital Clínic de Barcelona. Veurem l'incendi de les cases de Cal Notari, del barri de les cases de Cal Notari de Barcelona, que és un incendi que hi va haver el juliol al costat de l'Hospital de Vall d'Hebron, que és un incendi que aparentment semblava poca cosa, però va raïfar, els bombers van fallar en el primer intent, perquè hi havia massa pendent, hi havia massa vent, i aleshores aquesta seria la particularitat que tens que descobrir, per exemple, en el cas de bombers, estratègies que ells fan servir per apagar els incendis.
Sí.
L'aigua cada cop és menys important.
Menys important, sí, sí.
És menys important, és a dir, cada cop és més important l'ús del foc, i haver estat estudiant durant tot l'any els possibles incendis que hi podrà haver-hi a l'estiu per saber, quan passin, on els podràs parar.
Uh-huh.
És a dir, no es tracta tant d'apagar l'incendi en el moment en què està cremant, sinó potser deixar que allò cremi, saber que pujarà nord-sud on sigui i dir, l'espero allà i li tanco les portes. Uh-huh. Això ens ho explica un personatge tan peculiar i tan fantàstic com és el Marc Castellnou, que és el cap dels Graf, que és una autèntica eminència, que fins i tot truquen els bombers de Califòrnia quan ells tenen problemes, i que és el que ha desenvolupat aquesta tècnica de dir, no és tant una qüestió de mitjans com una qüestió d'estudi, saber on anirà el foc, per saber on l'hem de pagar.
Fantàstic.
I després a nosaltres el que ens ha emocionat molt és la professionalitat d'aquesta gent, que està fent molt més del que els hi toca, que a vegades tens la sensació que aquest país s'aguanta gràcies a aquesta gent, perquè l'esforç que estan fent és sensacional, és extraordinari. I a les històries que vivim són tant històries límit com històries molt quotidianes on veus que la feina dels metges no només passa per fer una bona assistència mèdica, sinó per tenir una mica d'empatia amb la gent i pensa que, com diuen ells, el pacient quan arriba està molt indefens. I aleshores
sí, sí.
Un bon to, una bona paraula, fins i tot una mica de contacte físic, és tan útil com una... com un bon diagnòstic.
Santi Villas?
Jo només tinc una pregunta, Pol. A cada programa barregeu tots aquests col·lectius o
sí,
són tots?
Cada
o sigui, apareixen tots? Infermeres, sí. Bombers, és a dir, tots els col·lectius o només dos o tres o depenent?
No, en cada programa barregem... també depèn del capítol. En el primer, sobretot, el capítol pivot al voltant de dues històries que són les importants, però, diguéssim, hi ha una mitja de 4 o 5 casos... 4 o 5 casos representats per Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Hospital Clínic, Vall d'Hebron, Bellvitge, el Servei de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, que és molt important també perquè és el servei que connecta la gent gran que està sola amb el món, i aleshores sempre són històries autoconclusives, és a dir, tota la història, totes les històries que comencen acaben en el mateix capítol, menys una, que aquesta sí que probablement, quan la Mònica feia referència a la llàgrima,
sí,
o a l'emoció. Hi ha una història molt emotiva que tenim, que és un trasplantament de fetge d'una nena de 6 anys en vida, perquè la donant és la seva mare.
Doncs, Pol, estarem molt amatents després del 30 minuts cada diumenge en aquest Emergències. Que tingueu molta, molta sort.
Gràcies.
Una abraçada a tot l'equip de Nous Formats. Que vagi bé.
Una abraçada, adéu.
I ara, saltem a 4, que ja ha començat una nova entrega de Granjero Busca Esposa.
Un salt gran, ja estàs.
Quin salt mortal que sense xarxa,
mortal, eh?
Sí,
mortal, total.
Per amor de Déu.
Ens reprendrà, això, em sembla.
Mira, és que el cafè se m'està posant malament i tot.
A més, sempre a més, aquell lloc de Catalunya Ràdio treballes al Price, al Circo Price, del salt que es fuma.
Què m'has d'explicar? Què m'heu d'explicar d'aquest Granjero Busca Esposa?
Aquesta vegada el presenta Carlos Lozano.
Sí.
Que ve
home,
de,
així està tot salvat.
I tant. Ve de participar a Gran Hermano VIP.
Sí, home, sí.
No vocalitza.
Cap problema.
Està una miqueta...
Ja la trobarà l'esposa, ja.
És molt curt de vocabulari. Va dient, guapa, muy guapa toda. Muy guapas todas, tota
l'estona. És una mena de subhasta de bestiar, de dones,
sí,
eh?
Sí, bueno, és que Granjero Busca Esposa. Sí, jo el que volia dir, a banda de lo de la, que deia la Mònica, de totes aquestes característiques de Carlos Lozano, és que trobo que aquest programa demostra que els homes a determinada edat no s'han de tenyir. Bé, s'ha tenyit i porta un cabell, un color de... No, o sigui, les dones sí, però els homes no.
Això arriba és claríssim. No...
Sí, que és un missatge que envio jo a Catalunya. Des de Madrid, ara envio, t'he de dir. No s'han de tenyir els homes.
T'he
no?
de dir que jo que veig aquí la BBC i la CNN, que estan tot el dia posades, els homes d'informatius van amb unes canes meravelloses.
Clar,
i cap
no
problema,
ser,
i experiència, no i no sé què. I
no
les dones ser. Sempre van estupendes i normalment són més joves, perquè no fos cas. I això també ens passa a nosaltres.
És veritat, claríssimament. A les dones, a partir d'una edat, les amaguen.
Les foragiten.
Les amaguen.
Les foragiten.
Sí, sí.
Bé, nivell,
aquí,
per situar-nos.
Perquè vegis el nivell de com és tinguda en compte la dona. Hi ha un pare preocupat pel que li pugui passar al seu fill a l'hora de triar la dona. I així ho valora.
Ellas no deben de saber que es muy débil con la carne femenina.
La carne
quiero
femenina.
Conocer a alguien especial. Desde luego que estoy receptivo a ello.
La carne femenina.
Aquí, sí. Que de fet el programa és això. És carne femenina exposada allà perquè la gent triï remei.
Això és 4, eh?
Sí, sí, el programa són uns
aquella
grangers 4. Que estan solters.
On no queda aleshores... aquella 4?
Bueno, sí, sí, sí. Sí. Bueno, però això, diguéssim, aquest programa, que ja es va fer a 4 fa molts anys i després va desaparèixer, i es va, per audiència el van eliminar, ara l'han recuperat. O sigui, ara hi ha moltes tornades de programes que són antics, que es van fer en un moment determinat i que moltes cadenes recuperen. Pues ara es volia recuperar Lo que necesitas es amor. Molts programes d'aquestos de la història de la televisió que les cadenes, com que no hi ha formats nous, recuperen i, diguéssim, reversionen programes d'una altra època. La novetat d'aquest any és que, a part dels granjeros, hi ha una grangera que es diu Rocío Jurado.
Com?
Sí, i una altra de les novetats és que un dels grangers, t'ho diré per si t'interessa, té un cotxe, un dels primers cotxes que va tenir la Pantoja, de segona mà, i va comprar.
Mira
i li diu al cotxe també d'aquest nom.
Sense aquesta informació no hagués pogut...
Jo crec que no, jo crec que acabaràs de passar un dimecres boníssim.
Home!
I aleshores, bueno, doncs, els granjeros tenen la seva pròpia lògica. Jo crec que està molt bé perquè ells, diguéssim, tenen una manera de pensar particular a l'hora de decidir quin tipus de dona busquen, fan reflexions, com escoltarem ara, absolutament lògiques.
Me llamo Sigi, de Sigifredo, tengo 24 años y soy corredor de ganado. Me llaman el broker de Badajoz.
Bueno, aquest és el broker de Badajoz, també. Aquest és el senyor que és un broker de Badajoz.
Però perquè compra una cabra per 50 euros i això ja li implica ser el broker
que està molt bé ser broker a Badajoz. I després, jo crec que és ara el tall que jo volia dir, que és un tall que perquè no et pensis que els grangers no tenen referències cinematogràfiques, no tenen una vasta cultura. Sí, la tenen, sí, sí.
Soy soñadora y busco el rollo ghost, que no se muera, claro, pero el rollo ghost, pretty woman, oficial y caballero.
Busco el rollo ghost,
pero que no se muera.
Pero que no,
pero
se,
que no se muera.
No está mal. O sea, eso me refería a que si no et pensis que no reflexionen
cultura,
sobre el fet.
Hi ha cultura,
sí,
hi ha una base, hi ha un bagatge.
Sí, sí, sí. Hauria pogut dir que un rotllo gos i que sea buen alfarero, però no. Diu que no se muera, que no està mal si busques parella.
I esteu convençuts que d'això hem de passar a Gran Hermano, no?
Sí.
Ha arribat la 17a edició.
Bueno, ara ja que estem en personatges, pues ja està, no? Jo crec que ara ja ho matem aquí i ja la setmana que ve fem una altra cosa.
Qui són els concursants de Gran Hermano, Santi?
Bueno, hi ha 16 concursants, però diguéssim que aquesta edició ha estat caracteritzada perquè el programa va començar amb un, diguéssim, nivell de concursants una mica estranys tots. La primera va ser una noia, una de les primeres concursants que va aparèixer va ser una noia que es diu Noelia, que és andalusa, i que va descobrir que li picava al cap i que això eren orgasmes cerebrals.
El ASMR, lo de la ASMR es una cosa que descubrí, que yo desde chiquitita me ha gustado, que yo escuchaba a alguien comer, o sonido, cuando coges una tapa de un bote de tomate y la haces así, la tapa, ese sonido pues me gusta a mí oírlo, me hace a mí como un hormigueo en el cerebro, que digo, esto tan raro, por todo cuerpo entero. Y lo busqué en internet, hice un test, me ponía que tenía 98% de ASMR, digo...
A mí me costa seguir todo esto, ¿eh?
Bueno, es yo creo que... Ella li pica el cap,
sí.
I aleshores va llegir a internet que això eren orgasmes cerebrals. A vegades també dorms a sobre d'una mà, se t'està dormint la mà i també tens pica. O sigui, que igual és que se li està dormint al cap i ella pensa que és una altra cosa. Diguéssim, aquesta és una de les concursants del programa, però n'hi ha més, eh? O
sigui, n'hi ha més?
Que ara jo crec que el que li agrada més a la Mònica ve ara.
Hace unos meses me diagnosticaron gerascofobia, que si no sabes lo que es pánico a envejecer. Por eso lo que sí tengo claro es que siempre me mantendré joven, alto, bello, esbelto. Vamos, claro. Lo que viene siendo un pibonazo.
Aquest noi va ser el primer concursant en entrar. És un noi que porta un cabell llarguíssim, una espècie de John Cortajarena.
Com si em parlessis de Rita la Cantadora.
Bueno, com si tu quan veus una persona que té molt cabell, molt tupé, una cosa, un pelazo, que es diu. Bueno, i aleshores a meitat del vídeo va agafar i com si s'obrís una llauna de Coca-Cola va estirar del monyo i se'l va arrencar sencer perquè és calb. I aleshores amaga aquest secret. Porta una perruca que la pot portar una setmana però no se la pot rentar. No saps com està la perruca ahir. Ahir, no sé, la perruca estava allà. La perruca estava allà fatal. I aquest amaga aquest secret però vol ser molt guapo i és pelon, diguéssim.
És pelon, molt bé.
I després hi ha un de Barcelona, també diré.
Escoltem
l'acabo de veure perquè Dolors Verdés m'ha portat el cuore.
Ah, molt bé.
I a la pàgina 77 hi ha el pelon. Soy genéticamente perfecto. Todavía no he visto un tío más guapo que yo. Es amic, aquest del Pol és amic de Cristiano Ronaldo, segur.
Me llamo Pol, tengo 22 años, soy de Barcelona, estudio segundo de INEF y soy el luchador. genéticamente perfecto. No os voy a decir todas mis virtudes, porque tengo muchísimas, pero si me tuviera que describir, me considero una persona simpática, guaperas, chulete y currante, ya que todo lo que tengo en la vida lo he conseguido yo solito. Yo creo que mi defecto es no encontrarme defectos. Me considero único e irreemplazable. A día de hoy, vaya donde vaya, aún no he visto ningún tío que sea más guapo que yo. Es que no lo hay. Soy el puto amo. No hace falta tener un máster para darse cuenta.
Aquest és el nivell d'ego, del programa. És a dir, tots són, meravellosos, perfectes. El que passa que això també és molt relatiu. O sigui, tots estem farts de conèixer gent que es veu guapa i no ho és, o que es veu molt treballadora i és una gandula. Saps què vull dir? O sigui, que el veure sí, d'una manera o una altra, el reflex que un té d'un mateix és molt particular.
El que està clar és que Gran Hermano s'ha convertit en una parada de monstres, perquè tots els personatges que estan allà fan angúnia, i l'únic que justifica aquest programa encara a hores d'ara, després de 17 edicions, és la fàbrica, o sigui, la fàbrica de productes d'aquests personatges que després disseminen en altres programes, Mujeres y Hombres y Viceversa, Sálvame i tal, per continuar generant el conflicte que necessita la cadena per continuar existint.
Una fàbrica de reproducció de conflictes per esquitxar les audiències i anar-les alimentant.
Per mi és el que justifica l'existència d'aquest programa.
Ramon Llull, que arribi ja, sisplau.
Vinga.
Anem a pujar el nivell.
Pugem el nivell ara mateix. Atenció, que a aquest país passen aquestes coses. Jo, Ramon Llull, que repassa l'obra i la trajectòria de l'escriptor i el teòleg, va obtenir una audiència del 12,7%, 332.000 persones de mitjana, líder de la franja TV3, superant Missió Impossible a la 1, que va fer un 12,3. És increïble. Felicitats, Antoni Tortajada, i a tot l'equip.
És un miracle.
És un miracle i jo n'estic molt contenta, perquè jo estava amb els dits creuats tocant fusta, perquè realment era una aposta, és una aposta molt valenta.
Jo crec que va ser un encert emetre-ho el dia de la Diada, la gent li va agradar tornar de la manifestació
i una mica Ramon Llull
i veure, no?, aquesta cosa que et sents com a patrimoni nacional.
Sí.
Estava molt bé Antoni Tortajada, el seu, és com una miqueta la marca d'ell, sí, aquests
anar passejant i llegint
que fa,
i fent
conduint,
i descobrint.
A mi em fa molta gràcia quan les bibliotecàries li porten els llibres, sí, i es queden al seu costat mentre ell explica a càmera, li queda estan, sí, allà al seu costat aguantant-li la pàgina del llibre. I després la part de ficció amb el Jordi Bosch fent de protagonista, de Ramon Llull. Es notava que era una producció feta amb escassíssims recursos. El fet que sigui medieval va
però
bé
això
perquè...
Això té un mèrit extraordinari.
Perquè poses una llum de... una espelma... uns pergamins,
una barba.
Tanques bé el pla, que no es vegi
ja
gaire
està,
cosa
perfecte.
Res, i escolta, tires pel dret, i el Jordi Bosch té aquest aplom com a actor, que diguem que ja guanya credibilitat al personatge.
Doncs,
però de tota manera, això que deies tu, Mònica, que sí, jo, per exemple, mira, l'altre dia no estaves d'acord amb mi i avui no estic d'acord jo amb tu. Jo crec que l'audiència de TV3, ho he explicat alguna vegada, la Mònica ho sap, és una audiència que sí et dona la primera oportunitat. És a dir, després, si tu no la convences al segon programa, pots quedar-te amb la meitat de l'audiència que has fet. Però sí que és veritat que l'audiència de TV3, quan tu estrenes una cosa a TV3, la gent va a veure-ho i ho busca.
Sí,
però no es pot enganyar, és a dir, si no els agrada, no tornaran. O sigui, no és una audiència molt fidel, però sí que és una audiència molt fidel al seu producte, a la seva televisió i que et dona aquesta primera oportunitat.
Sí, no, amb això estem d'acord. Això està molt bé.
Tal com està la contraprogramació, que és horrible i tot això, està molt bé per part de l'aspecte de TV3.
El pequeño Nicolás, Santi?
Sí.
És possible que hagi aterrat a Sálvame ja com a col·laborador?
Bueno, al pequeño Nicolás, sí, li han donat una secció que és com el programa de Bertín Osborne, saps? Li han donat una secció d'entrevistes al pequeño Nicolás. Aleshores, ell va a la casa d'un famós, ara parlarem del concepte famós, i li fa una entrevista. Igual que el Bertín Osborne, diguéssim, amb allò que de repente apareix una pantalla i apareix un parent que parla amb un iPad, sí, o que darrere la paret apareix una foto, vull dir, aquest sistema es diu Bienvenido, señor Nicolás, i aquesta setmana van a entrevistar a una noia que et sonarà molt, que es diu Stacy, que és una tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa.
Sí.
Vinga.
Me ha invitado a su casa una mujer muy famosa y vamos a compartir una comida, una vivencia, y espero que sea muy especial y todos lo pasemos bien.
Todos lo pasemos bien.
Para Andaluz. Mira, señor Nicolás,
no se pierda usted, hoy qué alegría verlo,
Stacy?
Bienvenido a mi pueblo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está usted? Buen viaje, ¿cómo le ha ido el viaje? ¿Bien?
Bien.
Dame dos besos, que estamos en Granada.
I ho explica, que era el CNI, aquest noi?
No, no, encara no, encara no. Però després va soltar les seves coses. Stacy, per dir-te, és una noia que va acunyar una frase absolutament fantàstica a la televisió, que és: quiero darle a mi vida un cambio de 90 grados, o un giro de 90 grados. I és una d'aquestes noies que, bueno, diuen que no van poder estudiar, que no van poder fer carrera, que ho han passat molt malament perquè no han tingut accés als estudis, i porten 5 operacions de pit. Que, vamos, amb 5 operacions de pit et pots fer 14 màsters, trobo jo, no ho sé. Jo no m'he operat mai al pit, però jo veig que és una cosa cara, i a més són dos. Vull dir-te, perquè que són dos. Aleshores, bueno, és aquesta gent que, bueno, treu pit d'una altra manera a la vida. No sé.
I tant, i tant.
Aquest senyor, Nicolás, era el que havia de fer caure el govern, sí, i aixecar totes les alfombres, bueno, i atenció com està.
De moment té una factura, està facturant a Telecinco. Com a mínim no està facturant per aquí.
Sí, bueno, ni no crec que facturi mai.
Exacte. Santi Villas, Mònica Planas, moltíssimes gràcies.
A tu.